El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
I amb nosaltres avui representants dels partits polítics en presència al ple, Jordi Carreras del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i també amb nosaltres Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I estem també a l'espera que algun representant de Convergència i Unió, si vol, s'assumi a aquesta tertúlia, en què volem tractar diversos temes d'actualitat local i nacional. El primer de tot, ja sé que fa dos dies que va acabar, en concret va acabar diumenge al vespre, però m'agradaria que els partits polítics fessin un balanç del Sant Cugat Experience. Recordem aquesta mostra on la diversitat gastronòmica d'emprenedors, de comerciants, d'empresaris i del món cultural de Sant Cugat es va donar a conèixer al carrer, al centre de la ciutat, per explicar-se als santcugatencs i explicar quina és la seva oferta. Quina opinió els mereix als partits polítics aquest Sant Cugat Experience i aquesta segona edició que ja s'ha consolidat al centre de Sant Cugat? Que comenci el Partit Popular. Senyor Carreras, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia. Bueno, jo crec que haurem de veure les dades que obtindrem després quan tinguem una mica de perspectiva del tema, però la impressió immediata és que ha anat força bé, no? Bastava donar-se un passeig per Sant Cugat per veure la quantitat de gent que ha acudit i és de pensar que això haurà sigut pel comerç local i per la ciutat en general, però haurà sigut una cosa bona i interessant, no? Probablement és millorable en algun aspecte d'organització, ja dic que haurà de veure les dades que ens donin, però la impressió és bona.
Vostès van participar en Paradeta el dia de Sant Jordi?
No, ho vam fer.
PSC, valoració d'aquest Sant Cugat Experience.
Home, a veure, tot allò que sigui promocionar el comerç local, doncs benvingut sigui, no?, que es diu. Ara bé, nosaltres creiem que hi ha un cost excessiu, a hores d'ara no coneixem la despesa total, perquè a més, com que sota l'excusa que és una cosa transversal i que participa en moltes àrees de l'Ajuntament, doncs seria quasi impossible computar els costos total. No només parlem de propaganda i comunicació, sinó també parlem de el que serien les qüestions logístiques, el personal adreçat, l'operatiu especial de vigilància, etc. Doncs ens agradaria saber quina és la despesa total i ja li avanço que no la sabrem.
Però si no la sabem, tampoc podem dir que és excessiva, no?
No, perquè ens van passar unes despeses inicials respecte a determinades qüestions, però hi ha partides doncs, que no estan en aquest cost. Com per exemple els llibres aquests metàl·lics, aquesta propaganda que hi ha a la plaça Barcelona, a la plaça Lluís Millet o a la plaça Octavià o a la plaça Quatre Cantons, que veurem quan ho desmunten, així com les banderoles, també veurem quan les treuen o segueixen com a propaganda de record. El moment inadequat i inapropiat, això ens fa pensar en aquell Sant Cugat actiu que va muntar el Recoder just abans de cada comtessa electoral per fer precisament això, un ressò i que hi hagués un record de vot. En tot cas, hauríem de veure precisament quin és el percentatge de participació del comerç en aquesta mostra. El paraigua és d'intentar englobar un munt d'activitats i barrejar coses com pugui ser, vostè m'ho ha dit. Van muntar Paradeta per l'Experience? No. Van muntar Paradeta per Sant Jordi? Sí. És a dir, tot aquest paraigües...
Però que entrava, dintre de la
programació. No, ja, però precisament tot aquest paraigües és el que desvirtua el Dia Internacional de la Dansa, per exemple, també estava dintre del paraigües de l'Experience. Ens sembla barrejar excessius conceptes i excessives activitats en el poble. Per tant, jo crec que s'hauria de repensar i s'hauria de veure realment per què serveix aquest Experience.
Iniciativa, balanç del Sant Cugat Experience.
A veure, jo, quant al cost, jo em sembla recordar que el cost inicial que van dir bordejava els 60.000 euros. Evidentment, s'ha de veure quan tanquin què ha significat això, perquè és evident que haurà significat més que això. Jo he de dir que sí, que em vaig passejar, he de dir que sí, que vam muntar Paradeta el dia de Sant Jordi. Nosaltres ja sabeu que no donem roses, donem tomaqueres. I bé, doncs, el que jo volia dir, no, el que a mi em sembla és que hi ha un objectiu que no estic segura que s'acomplís. Si jo tinc ben entès, era tot el muntatge de Sant Cugat Experience, era només per fer participar els santcugatencs, sinó per obrir la ciutat a fora. És a dir, per intentar que vinguessin gent de la rodalia, diguem-li Sabadell-Terrassa, la mateixa Barcelona, etc. Jo dubto que això s'arribés a aconseguir, o almenys que s'arribés a aconseguir amb un nombre significatiu de persones. Jo el que sí que vaig estar va ser a la plaça Octavià, on hi havia, diríem, les empreses i els emprenedors, i sí que vaig assistir a la xerrada que es va fer sobre cooperativisme. I la veritat ho vaig trobar interessant, amb els tres projectes que havien guanyat, etc., i això em va semblar interessant. La resta, doncs, ho desconec. Vaig estar també amb els músics de Malawi, etc., perquè estaven allà, i amb algun espectacle de dansa. La resta, no ho sé, jo crec que ens han de donar el balanç, però el balanç no només econòmic, que és important, per suposat, però sobretot el balanç, diríem, de resultats. I no sé si el tindrem, perquè tanquem legislatura, tanquem mandat, i ens n'anem al setembre, i, bueno, no sé, s'haurà de veure com ho resolem, això.
La CUP?
Sí, ara pensava en com tindrem el balanç aquest de resultats. Penso que és una cosa francament difícil, ja no només a nivell econòmic, sinó d'impacte, no? Suposo que és molt subjectiu i que cada cas ho haurà rebut d'una manera diferent. Aviam, nosaltres, en primer lloc, dir que aquest tipus d'esdeveniments, de promoció de la ciutat a tots els nivells, no només econòmica, sinó cultural i així, doncs em sembla que s'han de fer. Això està bé, no? La ciutat s'ha de promoure, però no només els emprenedors i aquestes coses que diem, sinó tot, no? el comerç local, les entitats, tot plegat. Dit això, aviam, algunes consideracions. La primera és que, mirant la programació, podies tenir una certa sensació de batibull, no? Hem agafat tot el que es feia allà, li hem posat un llacet i li hem dit Sant Cugat Experience. Serà l'última vegada que diré Experience, perquè ja he dit que em sembla una pallassada de proporcions importants, no? De segona qüestió, la SDització del llenguatge. Tot ho diem en anglès i això té un caire ideològic també, vull dir, no és casual ni que siguem provincians, és Smart City, el Marketing Street, tot això, sembla que siguem de poble si no parlem en anglès, i és SDització del llenguatge. Una altra consideració, la doble vara de mesura. A mi, jo que sóc una de les persones que m'agrada molt que hi hagi activitat al carrer, tot i que entenc que els veïns vulguin descansar en determinats moments, vaig tenir al costat de casa meva uns quants grups que van anar tocant tot el dia i estava encantat perquè m'encanta, no? A més, van tocar versions de les Ramones i Sex Pistols també. Però hi ha una doble vara de mesura evident, o sigui, nosaltres ens vam fer de deixar fer la calçotada que hem fet durant 10 anys a Pep Ventura perquè molestava el fum als veïns, i vam tenir 3 dies Pep Ventura plena de coses. Em sembla perfecte, però clar, a nosaltres no ens deixen, i els castellers no els deixen, perquè molesten els veïns. En canvi, el Sant Cugat Experience aquest, és que no sé com dir, l'experiència Sant Cugat aquesta, doncs sí que és un fi tan lloable que sí que ho permet, no? Però de la mateixa manera, la plaça del Mercat Vell, tot arreu, o sigui, llocs que es veten per qualsevol cosa, doncs durant 3 dies, vinga, en pro d'aquesta experiència Sant Cugat enca. Sobre la despesa és difícil de saber, això. Quan ens passin els números ho veurem, no? Perquè, més clar, hi ha coses que són de comunicació, hi ha coses que són... A mi quan ens expliquen les despeses de comunicació em va sobtar una miqueta, no? Això de ja estava pensat, els ferrocarrils, la línia Vallès, volien treure gent de fora. Com podrem saber la gent de fora que ha vingut? Penso que és força difícil de saber. Dues últimes coses. A un mes de les eleccions, aviam, sí que és cert que la Fira de Sant Cugat Actiu no s'havia anat fent sobre aquestes dates, no? Primer així. El que passa és que és com moltes coses. Una cosa que no sigui legal, l'altra si és legítim o lícit. Jo penso que en aquest cas la Sant Cugat Experience aquesta s'hauria hagut de fer o després o molt abans, perquè, bueno, ostres, és una parada de la ciutat i qui mana la ciutat des de fa molts anys és Convergència i Unió. Per tant, doncs penso que s'haurien hagut de pensar dues vegades.
Breument.
Sí, i finalment, no, perdoneu, amb això acabo, que m'estic allargant força. Com a comentari d'aquest cap de setmana, jo vaig participar al Sant Jordi, vaig anar a fer una volta pel poble, vaig fer una cerveseta en un lloc, vaig tastar alguns formatges en un altre. Hi ha coses que canviaria. Jo, per exemple, trobo que es prioritza massa un tipus de promoció econòmica. Sí que hi ha xerrades sobre l'economia cooperativa, però són xerrades. O sigui, que jo, per exemple, trobo faltar un espai a part de l'economia social i cooperativa, perquè, com s'ha demostrat, és una cosa que funciona. Per tant, la propera fira d'aquestes m'agradaria que hi hagués un espai especial per això.
Alguna opinió més? Partit Popular, no? PSC?
Sí, jo he tingut la sensació també, en determinats moments d'aquestes jornades, de que hi ha hagut més poca participació que altres vegades, per exemple, que la primera. Inclús hi ha hagut activitats que s'han hagut de suspendre per manca d'aforament. A la plaça de Pep Ventura, l'espai aquest que era per jove infantil, ens van dir doncs, que s'havia hagut de suspendre alguna de les activitats per manca d'aforament. I després, passejant per la ciutat, evidentment, nosaltres que hem sortit, no amb el 104 Experience, però aquesta cap de setmana sí que hem aprofitat com a formació política doncs, de muntar carpa a diferents indrets de la ciutat, hem pogut veure que el corrent de gent que passava tampoc no era l'habitual amb una fira de mostres com ve ser això en comptes de ser una experiència. No? Per tant, al tanto, a veure també quins són els números de participació, perquè el que corria és que hi havia poca presència ciutadana o poques aglomeracions com anteriors edicions. Jo, si em deixeu fer la broma, vaig fer una broma, precisament amb això que deia l'Ignasi, que he dit abans, del tema de l'oportunisme electoralista de muntar aquesta fira de mostres, aquesta experiència santcugatenca, i vaig dir la FIU Experience, no? Perquè precisament és això, intentar portar el record de vot fins a l'extrem de les eleccions. I estarem amatent els propers caps de setmana fins a les eleccions, aviam què ens munten, quina parada ens munten.
Algun comentari més? Iniciativa? No. La CUP? No? El PP demana la número 6 de la seva llista electoral als municipals, Maria Àngels Quadres, que renuncia a l'acte de regidora en cas d'obtenir representació després de declarar-se públicament independentista i carregar contra la presidenta del partit a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Què ha passat, senyor Carreras, amb la número 6?
Mira, jo li diré una cosa.
Es pot apropar una miqueta més al micro, si us plau, que el sentirem que millor.
Ahir vaig dir tot el que tenia de dir sobre aquest tema i no diré res més, per qual no penso parlar del tema.
No penso parlar.
Dit, ahir vam parlar extensament, inclús exageradament, perquè és una cosa que no té tanta transcendència com se li vol donar, encara que sigui llamatiu, i no penso dir res més.
Algun comentari dels altres partits sobre aquesta situació?
No, nosaltres no entrarem a valorar també les candidatures de les altres formacions.
Iniciativa tampoc, la CUP tampoc. Bé,
doncs. Bona experiència.
El PP i el PSC tornen a presentar en aquestes eleccions municipals el que s'anomena llistes fantasmes, és a dir, llistes formades per algunes persones que no són del municipi on es presenten i que de vegades ni tan sols viuen a Catalunya. Tot i que és totalment legal i es dona a molts llocs des de fa anys, és evident que es tracta d'una pràctica que té molts detractors. El PP català ha fet servir habitualment aquesta fórmula per poder-se presentar al màxim de municipis, però aquest any també s'ha sumat al PSC. Tant socialistes com populars han presentat unes 150 llistes fantasmes cadascun a Catalunya. Ho explica, entre altres mitjans, el 324.cat, on hem llegit aquesta notícia. Els voldria demanar als partits polítics què els sembla l'existència d'aquestes llistes fantasmes arreu del territori. Partit Popular, senyor Carreras?
Miri, això que diu vostè del Partit Popular, jo la veritat és que és la primera notícia. O sigui que, pel que jo sé, a totes les ciutats i a totes les poblacions d'una certa importància, doncs el que ja són llistes de gent del Partit Popular de la població. O sigui, a part hi ha altres llistes que vostè diu, doncs no ho sé, ho acabo de saber. A mi em sembla que lo lògic, lo esperable, certament és que el que demostra l'estructura d'un partit en la població no es mou és justament que es pugui comptar a les poblacions, per lo menys a les poblacions importants, no? A les poblacions de més de 20.000 habitants, inclús de menys habitants, doncs el normal és que es compti allà amb una estructura. Això el Partit Popular té una estructura suficient per cobrir sobradament totes les poblacions on pugui haver-hi aquesta importància d'habitants, no altres, no? Per exemple, aquí a Sant Cugat tenim un partit que està, si jo no ho tinc mal entès, si ho tinc mal entès m'ho corregirà, però hi ha partits d'aquests que sorgeixen així com una moda, com és el cas de Ciutadans, que no pot cobrir moltes ciutats, no és amb aquest sistema que vostè denomina de llistes fantasmes. Aquí
ho denominen els politòlegs, no és que ho denomini jo només.
Ah, bé, no, sí, em sembla, potser és una bona expressió, no? Aquí tenim un candidat, si no m'equivoco, que no viu a Sant Cugat, que no resideix a Sant Cugat, però que està d'alcaldable. Llavors, que en una població com Sant Cugat, o com podria ser Terrassa, o no sé, quines altres, doncs estigui a recórrer amb una persona que no viu a la ciutat per posar-lo de candidat a l'alcaldia, de menys, doncs és xocant. Això el que demostra és que, efectivament, per construir un partit amb una estructura i amb una experiència es necessiten anys d'experiència i temps, i no els que surten així del no-res, doncs no tenen.
Les 25 persones que van a la llista del PP de Sant Cugat, totes sí. Són de Sant Cugat?
Que jo sàpiga sí. Ara em poso amb un compromís, però jo juraria que sí. Per lo menys, des de luego, totes les importants estan, o sigui, les que estan en llista.
Jo li dic els 25.
Els principals candidats, els 10, els 15 primers, tots viuen a Sant Cugat.
Els altres no.
Jo crec que tots. Jo crec que tots, sí.
Partit Socialista, valoració d'aquesta proliferació de llistes arreu del territori.
Si hi ha algú que no està, és purament anecdòtic, perquè, però jo ara no li posaria la mà al foc, però crec que els 25 Són de Sant Cugat, viuen a Sant Cugat, sí.
PSC.
Mira, jo vaig
saber... Li faré la mateixa pregunta, sí, sí, el 25.
No, no. Jo vaig saber ahir que... Bueno, ho vaig saber per la premsa, això de les llistes aquestes, i no ho comparteixo. No ho comparteixo, per tant, no li puc explicar res més que la meva sorpresa, però tant la meva sorpresa que... com allò de dir que una llista electoral d'un municipi jo canviaria la llei, jo li dic, jo canviaria la llei i com a mínim a les municipals obligaria a tots els membres de la candidatura que visquessin en el municipi en el qual s'hi presenten.
Ha quedat clar, que aquí, això és legal, vull dir, com hem dit a l'altre.
Sí, no, la llei ho permet, i jo recordo en temps on quan el terrorisme d'ETA doncs era efervescent, se'ns demanava cobrir llocs finals a candidatures a Euskadi, a Euskal Herria, precisament per això, per poder complementar el nombre mínim legal per poder-se presentar, perquè hi havia persones doncs, que s'hi presentaven, i per ser solidaris i perquè hi havia persones pel temor que hi havia. Això és una cosa. Una altra cosa és amb la intencionalitat que està fet. Jo no ho comparteixo, no en tenia notícia, però bé, és així. Jo sí que canviaria la llei i diria totes aquelles persones que no visquin en el municipi no es poden presentar, que no tinguin com a municipi de residència en aquell en qual formen part d'una candidatura, que no s'hi poguessin presentar. Li puc assegurar que la nostra candidatura, els 27 membres de la nostra candidatura, viuen tots a Sant Cugat, més del 45% són nascuts a Sant Cugat, i la resta, el que porta menys temps, porta més de 6 anys visquen a Sant Cugat, amb això li dic tot. I per tant, coneixem la ciutat i som d'aquí de Sant Cugat, tots, des del primer a l'últim.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
A veure, jo penso...
Vostès que... no entenen, no?, de llistes fantasmes?
Que jo sàpiga, no. Ara, sí que t'he de dir que hi ha algú, i justament, algun jove, precisament, que en aquests moments, algun jove de la llista que en aquests moments no viu a Sant Cugat, i ha viscut molts anys, però en aquests moments, diríem, quan s'ha intentat alliberar, no es diu una altra cosa, es diu independitzar,
emancipar,
doncs no ho ha pogut fer visquent a Sant Cugat, efectivament. Però sí que tota la vida ha viscut aquí, ha treballat aquí, ha estudiat aquí, i per tant doncs coneix la ciutat. Però jo crec que la culpa de tot això, doncs, efectivament, com deia una mica el Pere, la té la llei electoral. Vull dir, per què? Doncs perquè el fet de presentar més llistes significa més subvencions després, significa tenir més representativitat, per exemple, als consells comarcals, que d'això un altre dia quan en parlem també...
No pot sortir ara, si vol.
Potser perquè no els conec prou i llavors potser parlaríem d'oïdes, però sí que és veritat que és una mica allò un niu de fantasmes, diguem-ho així, per dir-ho amb suau. I també hem de tenir en compte que...
Home, jo soc conseller comarcal i no soc un fantasma,
Perdona, hi ha consells comarcals... A veure, un moment, Pere, com que no em deixes parlar, doncs llavors no saps com acaba el tema. Jo el que vull dir és que a Catalunya hi ha molts i molts pobles que no arriben als 1.000 habitants, d'acord? I jo, tu pertanys a un consell comarcal de l'àrea metropolitana, etc, però jo et puc dir consells comarcals, per exemple de la Conca de Barberà o per exemple del Segrià o per exemple d'altres llocs on això es produeix, i t'ho dic amb coneixement de causa, per tant no podem generalitzar, però sí que és veritat. I el fet de presentar llistes, una de les finalitats és tenir més representació als consells comarcals, i per tant doncs, això és així i punto. Jo crec que s'ha de canviar la llei electoral, cosa que a Catalunya no hem sigut capaços de fer durant 30 anys, i dubto que siguem capaços de fer-ho en aquesta legislatura, perquè ja s'està acabant i no sé si serem capaços de fer-ho.
La CUP, una valoració d'aquestes 50 llistes de PSC i PP, cadascú?
Això que comentava dels consells comarcals, jo en aquest sentit penso una mica al revés de la Roser, no? Precisament en els consells comarcals en comarques petites tenen sentit a l'hora de mancomunar serveis, perquè d'altra manera seria difícil, sí. I en canvi els consells comarcals com el Vallès Occidental per mi no tenen sentit. Són simples llocs per repartir càrrecs i repartir diners, però aquí, al Barcelonès, al Baix Llobregat, a tot arreu. Dit això, per mi la llei evidentment no hauria de permetre aquest tipus de llistes. No sé quina proporció s'hauria de fer servir. M'avanço la pregunta, estava pensant, de les 35 persones que van a la llista amb suplents i tot, n'hi ha una que dorm a Barcelona, però des de fa 3 o 4 anys em sembla, quan es van emancipar, jo parlo d'exiliats econòmics de Nou Marxat, Sant Cugatencs, treballa a Can Montmany i viu aquí fins al vespre, i a mesura que avança l'estiu doncs viu fins més tard aquí a Sant Cugat, no? Només dorm a Sant Cugat.
A Barcelona.
A Barcelona, perdoneu. En tot cas, a mi això de, clar, està emparat per la llei, com tantes altres coses, però per mi és una estafa. A mi el fet que es presentin, independentment del partit, es presentin pel simple fet de tenir càrrecs que sumi vots per consells comarcals, per subvencions, tot això, per mi és una estafa legal, com tantes altres, i s'haurien de retornar aquestes subvencions, i em sembla un menyspreu cap als ciutadans d'aquests municipis. O sigui, presentar llistes, és que hi ha alguns partits que han presentat llistes de gent que no viu ni a la comunitat autònoma de Catalunya, o sigui, que és d'arreu de l'estat espanyol. També porten interventors i apoderats després de fora, per segons quines eleccions. Però bé, estem acostumats. O sigui, és que jo, per exemple, fa uns anys va sortir el cas, en aquest cas el Bartomeu Muñoz, no? Que era alcalde de Santa Coloma Gramenet i vivia al Turó Parc, que a més no és un contrast important, perquè ens entenguem, no? I jo penso que això no hauria d'estar permès. No sé com hauria de ser la llei, si l'alcalde, si això hauria de fer un percentatge, però crec que les llistes han de ser de gent que conegui el municipi i s'ha de fer d'alguna manera per arreglar amb aquesta estafa legal que suposa.
Partit Popular.
Home, jo crec que és un tema que per resoldre'l des del punt de vista legal, doncs des del punt de vista polític està clar, ja l'hem dit abans, no? que és l'ideal en general. Però des del punt de vista legal és difícil de resoldre, no? Perquè certament el que un ciutadà de Sant Cugat es presenti a les llistes de Càdiz, per exemple, doncs és molt absurd per dir alguna cosa, i no té molta explicació. En canvi, en una comarca de llocs petits, com apuntava la Roser, doncs que en un poble veí pugui presentar un candidat en l'altre poble o coses d'aquesta naturalesa que poden estar justificades, inclús tantes situacions diverses que se'ns poden acudir, home, és difícil dir on es posa el límit, per on es prohibeix o no es prohibeix. Jo crec que és una qüestió que dels partits polítics, sobretot, no? Que els partits polítics el que hem d'aspirar és, i si esperem a governar, si aspirem a tenir força en un consell comarcal o a la Diputació, on sigui, el que hem d'aspirar és a tenir una estructura de ciutadans que donin suport en el projecte polític del partit, no? Però limitar-ho legalment potser seria l'ideal sobre l'abstracte, però a la pràctica, com són moltes les situacions diverses que es poden donar, establir uns criteris eficaços i bons per resoldre totes les situacions, ben difícil, no? Possiblement sigui millor, no ho sé, punto, el millor sigui deixar la llibertat i que els ciutadans després jutgin doncs el que fa cada partit i prenguin la decisió en conseqüència, no?
Mira, òbviament hi ha diverses consideracions, no? Jo crec que tot, quan parlem de transparència, això també forma part de la transparència, no només la transparència econòmica, sinó la transparència de les persones, no? Tenim, per exemple, membres de l'equip de govern d'aquí de la nostra ciutat que no viuen a la ciutat. I jo, per mi, és el que deia l'Ignasi, per mi és un frau. És a dir, una persona ha de gestionar, quan parlem de les municipals, ha de gestionar la proximitat, i per tant el que li hem d'exigir, li hem de demanar que com a mínim pagui els seus impostos a la nostra ciutat, perquè està gestionant impostos que ni ell mateix contribueix a tenir, no? Tenim casos, per exemple, de persones que viuen també a la nostra ciutat i en canvi tenen fixada l'empadronament a la segona residència per qüestió d'impostos. Però això també és un frau. I el que ens demana la societat és que, com a mínim, els càrrecs electes, amb això ho tinguem claríssim. Aquesta és una. La segona consideració és perquè es poden produir aquestes candidatures fantasma, que es diuen, no? Evidentment, per una suma de vots, per assolir quotes de poder amb d'altres administracions intermitges d'elecció indirecta.
I diners pels partits.
I diners. Bueno, tot va lligat, Tot va lligat. Llavors, una manera d'acabar-ho és canviem la llei electoral i que aquestes eleccions indirectes, mirem l'optimització d'aquestes administracions, si fan falta aquesta representació política, i fem-ho de manera directa. Tenim la Diputació, tenim el Consell Comarcal, tenim el Consell Metropolità, que tot això ve derivat de la condició de càrrec electe. Només hi pots assumir com a condicionant de càrrec electe. En el moment que tu fas una elecció directa d'aquestes institucions, primer, la fas més transparent, segon, tens més vinculació amb la ciutadania, i tercer, l'optimitzes, i per tant fas que la cosa rulli i no hi haurà aquestes perversions. I l'última consideració és també s'ha d'entendre des d'un punt de vista de lector que un partit no pugui presentar una candidatura perquè no hi hagi ningú del municipi, però que poden haver-hi lectors que se sentin d'una determinada corrent o d'un determinat partit, d'una determinada ideologia, i que dipositi el vot pensant en la seva globalitat en aquell partit. i que per circumstàncies aquell partit doncs, no tingui representació en el municipi. Llavors, com ho fem això? És a dir, una persona d'iniciativa doncs, que vulgui, no sé si a Dos Rius o on sigui, sigui d'iniciativa, sigui militant d'iniciativa, o sigui, que, per tant, compromès amb iniciativa, i no pugui dipositar un vot en favor d'iniciativa, perquè en el seu municipi doncs, no iniciativa no ha tingut l'estructura o no s'hi ha presentat. Com ho arreglem això? Perquè aquell vot després en l'àmbit territorial supramunicipal tingui una representació. Com ho fem això?
Iniciativa?
No sé, no, a mi no se m'acut dir massa més coses. Jo crec que penso que tots plegats hem hipertrofiat una mica aquestes estructures intermitges, diríem, de no elecció directa. I jo crec que això, doncs, en molts casos, evidentment, jo estic d'acord amb el que deia l'Ignasi, la mancomunitat de serveis, i t'ho puc dir per experiència pròpia, és evident que és òptima, que és eficient, que va bé i que fa que molts poblets petits tinguin serveis que evidentment per si sols no podrien assolir, això està claríssim. Però també és evident, i també això vull dir, ho connecto molt a prop, que aquestes estructures intermitges en el fons, diríem, són, si se'm permet l'expressió, una mica cementerio de elefantes, per dir-ho d'alguna forma. I jo crec que això és el que s'hauria d'evitar perquè fomenta totes aquest tipus de coses. No sé com, però jo penso que... Jo crec que és una vergonya que no hàgim aprovat la llei electoral, vaja, així per resumir.
Mira, tenia apuntat dos adjectius per qualificar la Diputació, una era cementiri d'elefants, l'altra era una col·locadora, i a més tenim uns quants il·lustres santcoatencs actualment, alguns elefants que estan en diputacions i altres d'això allà ocupen cadires que no, sense cap mena de vergonya, no? Jo penso que aquí hi ha dues coses finals. Una és que segurament la manera d'evitar aquestes llistes és carregar-se el problema d'origen, que és això, unes administracions intermitges no electes que, a més, deriven d'èpoques dolentes, no? O sigui, la Diputació, quin sentit té la Diputació? Parlem-ne, escollim-la si voleu i tot això. Però actualment, tal com funciona la Diputació, és un mecanisme de finançament dels partits i de cementiri d'elefants, com ha dit la Roser. I finalment, el que comentava el Pere preguntava si algú d'una ideologia, home, doncs em sap greu, però s'ha d'aguantar en aquest cas, perquè, primera, em xoca, perquè quan parlem de eleccions municipals sempre es diu, no, el projecte de ciutat, tot això. Aleshores, això és contradictori amb això. Jo entenc que hi ha gent que s'enorfa. Jo, per exemple, jo no he votat al Parlament de Catalunya o he votat alguna força propera a la meva perquè no hi havia la meva opció. Però sempre he sigut partidari que no es presentin candidatures d'Unitat Popular allà on no tenen implantació. I penso que és un mal menor. El fet que una persona no pugui votar la seva opció en un municipi que, a la fi, ha de ser un projecte arrelat amb un coneixedor del municipi, un projecte per la ciutat i, per tant, no hi veig problema en aquest sentit.
El PP, que volia fer alguna cosa?
Dos consideracions breus. En primer lloc, el fet que jo tampoc veig tan malament que en una població on es presenti una persona d'un partit que no té arrel en el poble, si la gent el vota, doncs l'estan votant. De fet, és el ciutadà el que tria, no? Certament pot ser, escolta, és que vull votar aquest partit i no tinc representant aquest partit que votar, i es presenta un, doncs vostè decideix. A les locals, sobretot, és una qüestió molt personal, és a dir, que la gent hauria de votar més per l'àmbit local que no pas per la sigla, però bueno, jo no veig que sigui un gran dèficit d'entrada, aquesta consideració. L'altra és que la Diputació, certament, com molts òrgans, els consells comarcals, pues, tot això esperem que amb la Diputació té de tenir, i té, si no m'equivoco, una funció de suport en els municipis allà on els municipis no arriben de suport supramunicipal, i això no crec que sigui algú detestable ni molt menys, i si no sóc jo expert en administració local, però la nova llei de règim local, si no ho tinc mal entès, és algú que té de millorar molt aquesta eficàcia, diguéssim, i contingut dels ens supralocals i locals.
PSC, volia fer alguna coseta?
No, jo vull fer una llança en favor de les administracions intermitges supramunicipals, perquè jo crec que no es coneix prou bé, perquè si ara decidíssim per un moment, anem a suprimir els consells comarcals, la Diputació i l'àrea metropolitana, tots els treballadors que estan fent funcions i que estan treballant allà, per exemple l'àrea metropolitana, urbanisme, els consells comarcals, la gestió de les beques menjador i de les beques de transport, la promoció econòmica de la comarca, o per exemple la Diputació, tot el tema de serveis de biblioteques, o tot el tema de... És a dir, hi ha un personal que està fent servei i que està prestant un servei directe sobre el territori. El que passa és que el seu comandament és intermig. Però aquest personal hauria de dependre d'alguna altra administració, perquè no es pot deixar. Aquest, jo el que vull entendre és que possiblement ens adonaríem que l'optimització de costos tampoc és tan, no baixaria tant, perquè la prestació de serveis s'hauria de seguir fent. Aleshores ens hauríem de plantejar que és el plantejament que farem com a partit també, d'acostar aquesta aproximació al municipi que és que està prestant realment aquest servei de primera contingència. Aquesta seria la primera. Però llavors, reubiquem-ho i fem-ho d'alguna altra manera. Possiblement amb aquest plantejament que feia abans de dir, home, en aquells pobles on no s'hi presenti candidatura pròpia municipalista i puguis haver-hi una llista, m'invento una cosa, m'estic pensant en veu alta, que posés PSC o que posés CUP, i llavors aquell ciutadà que no vol votar en una llista del municipi pogués emetre aquell vot, perquè això sumés, perquè en la prestació de serveis supramunicipals es tingués present aquell vot i no es tingués present, o sigui, no sé si m'explico. S'hauria d'estudiar la manera de com fer-ho. I una altra cosa, cementiri d'elefants, amb el Danto, amb com parlem, amb els temes que parlem, perquè hi ha molta gent que es pot sentir, i estic parlant de funcionaris, perquè no estic parlant dels polítics, perquè els polítics no s'hi van allà si no venen del municipi. Llavors, si estem parlant de funcionaris o de col·locadores o de motxilles que es parlava en el seu... Bueno, doncs racionalitzem això, si jo estic d'acord amb fer-ho transparent i deixar el cost de servei.
Iniciativa?
A veure, jo només volia dir una cosa. Estem parlant de vots i, per tant, estem parlant de polítics. És a dir, quan jo he dit això, m'estic referint als polítics, no m'estic referint als funcionaris, no m'estic referint als treballadors, m'estic referint als polítics, només per deixar-ho clar, perquè qui va allà en funció dels vots són els polítics, no hi van els treballadors. Només volia aclarir això.
No entenc això de cementiri d'elefants en quant que un polític, per poder anar al Consell Comarcal o a la Diputació o a l'àrea metropolitana, ha de ser regidor, per tant ja té la seva aportació. Una altra cosa és que diguéssim quina és l'aportació o l'assignació o si tenen drets a vot, a dietes per la seva condició de càrrec electe. És a dir, nosaltres un càrrec electe, tan sols una retribució pública.
La CUP.
Sí, és que estem veient moltes coses i contradictòries. Una cosa són els serveis que presten...
Posis davant del micro...
Una cosa són els serveis que presten aquestes administracions, que si la majoria són necessaris, s'han de fer, s'han de reubicar i s'ha de dir. Però això és una cosa. Però dir que defensarem aquestes administracions intermèdies per als serveis que presten em sembla estrany. Després em sembla incongruència dir que els ciutadans tinguin opció de votar un partit perquè puguin anar a aquestes administracions quan precisament estem dient que haurien de ser de direcció directa i no a través dels municipis. O sigui, em sembla una incongruència. I
no,
finalment...
Perdona, jo posava aquesta alternativa en cas de que no es fes elecció directa.
Bueno, però...
Sí.
Siguem curosos amb el llenguatge. Sí, ha sigut massa suau. El que està passant la Diputació... No, és una col·locadora i hi ha gent que no és càrrec electe, que ha deixat de ser alcaldable d'algun partit, per exemple, i està ja cobrant un sou brutal. Els sous són desorbitats i sí, col·locadora i cementiri de fans em quedo curt. O sigui, és una maquinària per finançar els grans partits, directament amb col·locant a gent i amb els diners que reben els partits. És un escàndol i per això no les dissolen, perquè els grans partits de Catalunya... Bàsicament dos, els que s'han repartit aquest temps, Convergència i el PSC durant molts anys, la Diputació ha sigut un contrapès a unes altres coses, o sigui, aquí hi ha uns pactes polítics i és una col·locadora i una repartidora de càrrecs, aquest tipus d'administracions, i si no es dissolen és perquè no es vol, perquè hi ha massa interessos, i és un cementiri de fans, una col·locadora i una estafa a la ciutadania, que després es fan retallades i ens diuen que ens han de fer el cinturó, i ara aquí bueno, hi ha diner d'una manera, doncs, com a mínim poc lícita.
Bàsicament, si no es dissolen és perquè no ho permet la llei tampoc, eh? Les diputacions són els ens provincials i que això està a la llei, està en la Constitució.
Les dietes...
Puc recomanar una cosa,
sí,
Josep,
sisplau? Anaves a dir un article de... Les volen canviar perquè...
Anava a recomanar un article de Crític...
Que és el que tinc davant, veus?
Veus que bé? Mira, doncs hem coincidit. Anava a recomanar un article del diari digital Crític que fa un estudi exhaustiu sobre els càrrecs de la Diputació, com, qui són i què. Només recomanar-lo perquè jo crec que allò, la informació sempre és bona.
Home, hi ha una dada que a mi em va frapar d'aquell article, bé, moltes, però una que jo vaig, diguem-ne, memoritzar, que ara la volia repassar abans de dir-la en antena per no equivocar-me, les dietes de 1.640 euros per ple que reben els diputats sense dedicació exclusiva a la institució, malgrat que difícilment aquests plens s'allarguen més d'una hora.
Efectivament. Per exemple.
Algú...
És obsessió. sí. M'he quedat curt abans, sí, sí, realment...
és això el que em referia, no em referia a cap altra cosa, només ho dic per aclarir-ho.
Jo no, ja li dic, no conec a fons com funciona...
Apropis més al micro, senyor Carreras.
No conec a fons com funciona la Diputació, no ho sé. Però, home, jo crec que hem de tenir cura per...
Vostè no coneix a fons com funciona res, no? És que abans dir, no tinc l'administració local, la Diputació, no sap si la número 6 de la seva llista independentista, no sap si tots dormen a Sant Cugat.
No, que després quan interrompeixo vostè es posa com una moto, tranquil.
Per una vegada que ho faig, per una vegada que ho faig i vostè...
Ha quedat clar,
no em
denigui això. Ha quedat clar.
Amb això l'he guanyat més d'una vegada.
Partit Popular.
No, el que deia és que, home, són qüestions molt complexes, no?, i difícils. No, és veritat, coi, però sí, a lo millor s'ha de considerar si tenen altres obligacions. Així d'entrada sona molt dur, dir que un senyor per anar a un ple que dura menys d'una hora cobra 1.600 euros, doncs home, és dur, fort, coi, les coses com són. Ara s'ha de veure si això realment és desmesurat o si és que això entranya una sèrie d'altres obligacions en el diputat Cavallà que justifiquen que se centralitzi en aquesta retribució. És a dir, no es pot jutjar... hem d'intentar evitar les simplificacions, no? Jo estic en el Consell Comarcal, per exemple, i certament estic convençut que és un organisme clarament millorable, clarament millorable. No es cobren aquestes quantitats, ni molt menys, no?, en el Consell Comarcal, però és millorable. Que arribés a... També hi ha que considerar, per exemple, com a Sant Cugat tenim uns plens que duren hores i, en canvi, el Consell Comarcal, pues, la mitja deu ser de mitja hora, els plens del Consell Comarcal, no? Una vegada cada dos mesos, pues, home...
Però quina feina li genera a vostè ser representant del seu partit en el Consell Comarcal per anar en aquests consells a votar?
Com nosaltres estem a l'oposició i no formem part del govern comarcal, per dir-ho així, doncs és anar una vegada cada dos mesos al ple comarcal. Poc més que això. És a dir, hi ha algunes comissions que reuneixen alguna vegada. És a dir, té poc contingut el Consell Comarcal, però jo no m'atreveixo a dir... No m'atreveixo, a pesar que l'he conegut durant aquests anys, s'ha de suprimir el Consell Comarcal així sense més. No, és una qüestió que s'ha d'estudiar rigorosament, seriament, tenint en compte totes les funcions que fa, tenint en compte la necessitat, com deia abans en Pere, d'atendre una sèrie de situacions de la comarca. S'ha d'estudiar seriament. No es poden ventilar els temes sí, va, alegrament, sap què vull dir.
PSC, i els demanaria brevetat perquè vull tractar l'1 de maig abans de marxar.
No, aviam, ja ho ha dit el senyor Carreras, ell està a l'oposició, els que estem a govern, doncs, evidentment, doncs, la responsabilitat de governar sobre el marc competencial que té el Consell Comarcal, transport escolar, la gestió de boscos, el tema de la promoció econòmica, etc. El mercat comarcal, etc. Vull dir que hi ha un seguit de un marc competencial, hi ha un pressupost i per tant s'ha de gestionar i genera una gestió. Jo li puc dir que jo del Consell Comarcal no cobro cap tipus de dieta i torno a el que anava dient abans. Dic, un càrrec electe, una retribució econòmica pura i dura. I ara ha de ser d'acord, perquè no és el mateix, ja que vostè deia, un diputat provincial que vingui d'un poble del Maresme, per exemple, de Malgrat de Mar, que deu cobrar com a regidor amb unes dietes, i o si està a govern deu tenir una nòmina pues justeta, i que es quedi complementat com a diputat provincial que un regidor de l'Ajuntament de Barcelona, encara que estigui a l'oposició.
Aleshores el problema és que cobra poc com a regidor.
Bueno, clar,
que hagi de tenir dues feines i cobrar de dos llocs.
Això la llei, el tripartit va intentar regular-ho posant un sou mínim als alcaldes, doncs hauríem de veure també el marc de gestió de cada regidor. Per tant, però hauria de ser, no hauria de ser un complement, el que s'hauria de fer és un càrrec electe, una retribució econòmica i que surti només d'un lloc. Ja està.
Alguna cosa més?
Jo només volia
fer... Brevetat,
sí, brevetat, una anècdota. Jo rebo el diari de la Diputació de Barcelona i tinc la santa paciència de llegir-me'l. I és com si anéssim de festa major cada dia. I parlen una mica del seu president. De la resta, pràcticament no en diuen res. No sé si és que no fan o no. I ho dic sincerament perquè me'l llegeixo cada dia. Res més. No,
breument, senyor Carreras.
No, jo volia dir que el que hem d'evitar és l'actitud constant que a vegades es veu de sospita contínua sobre tot el que és públic i sobre tot el que és institucional i sobre tot el que és polític, i agafant l'anècdota i convertint-la en qüestió general. L'actitud no té que ser aquesta, perquè no li fem cap bé a la societat a la que vivim. Hem de denunciar les coses que estan malament, certament, hem de denunciar el que és millorable, certament, però el que no es pot és semblar la sospita de que tot això és un muntatge per exprimir a la gent o per no se sap què, que els que van fer això fa anys, els que van organitzar els legisladors i els partits i els polítics que hi havia en aquella època, que això ve d'antic, doncs eren una gent que es van dedicar a mirar a veure com exprimien el personal, perquè això és absurd. No, no solament és fals, és que és absurd. Per tant, el que s'ha d'estudiar bé les coses per veure com es milloren i fer debats no passionals, sinó racionals.
Algun comentari més? No? Divendres 1 de maig, Dia Internacional del Treballador, els demanaria que com a partits polítics doncs opinessin sobre aquesta commemoració, aquesta jornada reivindicativa de divendres, i quin és el missatge que llencen des de les seves forces polítiques. Partit Popular. 1 de maig, Dia Internacional del Treballador.
Perdoni, però no hi diré...
No, quin és el posicionament que té el seu partit respecte a aquesta reivindicació del Dia del Treball, el Dia Internacional del Treballador?
Doncs és un dia que no sé què vol que li digui ara.
No, jo no diré el que vol que li digui.
Perdoni, però m'ha agafat una mica...
Doncs miri, fem una cosa, que parlin els altres primer, s'ho pensa i tancarà vostè. PSC.
Sí, perdoni.
No passa res.
Home, com cada any, doncs, el Dia Internacional del Treballador, jo crec que és una de les commemoracions que celebrem i celebrem amb més força. Ara més que mai s'ha de reivindicar la pèrdua de drets dels treballadors, de la precarietat laboral. Hem de reivindicar que l'opressió que està patint el treballador com a treballador, per la seva situació de treballador, les desigualtats laborals que hi ha també entre homes i dones, també l'hem de posar sobre la taula, i per què una dona cobra menys amb el mateix... treballant el mateix que un home, la precarietat dels joves, la manca de sortida professional de persones de més de 45 anys. O sigui, hi ha tantes coses que s'han de reivindicar i que s'han de posar sobre la taula, que sembla mentida que el segle XXI, en una societat com es diu que és el primer món, que som nosaltres, haguem d'estar encara reivindicant aquí. En tot cas, nosaltres sumar-nos a les manifestacions i a les reivindicacions d'aquell dia d'1 de maig, i serem lògicament presents a la manifestació de Barcelona.
Bé, nosaltres dir, doncs, que evidentment ens hem adherit a la manifestació que aquí a Sant Cugat organitza l'Assemblea de Drets Socials, prèvia a la de Barcelona, i per lo que és la nostra formació, diríem, a l'1 de maig evidentment no representa cap celebració, sí una reivindicació, i en aquest cas seria la reivindicació per nosaltres de lo que diem el rescat social. És a dir, ja hem rescatat les elèctriques, ja hem rescatat els bancs, ja hem rescatat tota una pila de coses. Bueno, pues ara ens toca rescatar les persones, i aquest seria el nostre lema de cara a l'1 de maig.
La CUP?
Sí, nosaltres ens faré allò de... Veig aquest i pujo, no? Anem a la de Sant Cugat, donem suport a la de Drets Socials, anem a la de Sabadell, que es munta des de l'esquerra anticapitalista comarcal, i anirem a Barcelona, també, que a la tarda es fa una manifestació alternativa, parlo de maig. Dir diferents coses, es diu del treballador, no? A ningú se li escapa que la classe treballadora se'n parla molt sovint de... Encara existeix la classe treballadora? Existeix, evidentment, la classe treballadora, però hi ha altres classes i sectors socials progressivament proletaritzats, no? Primer, el precariat, aquesta nova classe, que és de gent que ha fet el que li han dit, ha estudiat, que té feina, però que no cobra el salari mínim interprofessional o no cobra suficient per tenir una vida digna. I després, les classes populars, classes mitjanes, vingudes a menys, progressivament depauperades per la crisi. Nosaltres estem a favor del rescat social, estem a favor de recuperar els drets socials i laborals que s'han perdut, no només des de la crisi, sinó des de fa molts anys, però el nostre missatge va una mica més enllà, i és que els pedaços s'han de posar perquè cessi l'hemorràgia, però que el problema és el sistema, és l'origen. No n'hi ha prou a edulcorar aquest sistema, i el que s'ha de fer és acabar amb el capitalisme i construir un sistema que permeti la supervivència de la humanitat.
Bé, no, miri, a mi el 1 de maig com a celebració em sembla molt bé, i a més és un bon moment, doncs, per posar de manifest coses que s'han de millorar, no? Ara, el que certament s'ha de fugir, o hem de fugir tots, és del plantejament que ve del proletariat, diguem, és a dir, de la classe treballadora i la classe burgesa i explotadora, perquè aquest món que vivim ara no és així. O sigui, ara treballadors són la immensa majoria dels ciutadans, si no tots, i el que s'ha de veure, i és un món complex, és un món molt plural, on hi ha situacions molt diverses, i el que s'ha de buscar certament és la tasca dels polítics i de més gens, és buscar les solucions que cada vegada millorin més igualtat d'oportunitats a tothom, que afavoreixin que tothom pugui ser igual, però perquè puguin pujar tots, no igualar per baix com han fet durant alguns algunes dècades llargues algunes ideologies polítiques. No es tracta d'igualar tothom per sota, es tracta de tirar de tots amunt, perquè tots cada vegada tinguin més cultura, cada vegada tinguin més educació, cada vegada tinguin més possibilitats de guanyar-se la vida dignament tothom, no?
Ho deixarem aquí perquè gairebé són les 10. Jordi Carreras del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roger Casamitjana d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als quatre i moltíssimes gràcies per haver vingut. I el recordo que la setmana que ve serà l'última tertúlia que tindrem, perquè després divendres ja començarà la campanya electoral i tindrem debat, radiofònics, etc., que ocuparan l'espai d'aquesta tertúlia.
Gràcies.
Que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies. Bon dia.